Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Benvinguts a Mossega la poma. Avui, Marc, has publicat Cavalca el cometa, una entrevista molt bona. Minuto uno.
I no l'he tret jo, eh? No l'he tret jo. Sí, sí, he publicat una entrevista amb en Geni Roca.
Molt bé,
però, a més, ja tinc Cavalca el cometa, estem a l'aixeta.
Ah, sí?
I ja tinc un mecenes, que és el meu estimat Miquel Gavarró.
Hòstia, però si aquí todos os hacéis las pajas unos a los otros.
Clar que sí. En anglès en diuen circle jerking.
Circle jerking. Bueno, doncs avui no farem circle jerking.
Bueno, estem oberts a tot.
Aquí qualsevol. No, però sí que tenim la sort...
Avui tenim convidats.
Va, porteu-vos bé, que sembla mentira que anem expandint por ahí, per tot el món, que som uns sapastres, que és el que som.
Mira, jo crec també, després d'aquesta setmana del Dia Internacional de la Dona, on hi havia tanta correcció política, una mica de gamarusos.
De gamarusos,
està
bé. Sí, està bé,
que
sí.
Hi hagin gamarusos.
Bueno, avui no hi ha gamarusos.
No n'hi ha prous a Twitter, no?
Sí, déu-n'hi-do. Avui tenim la sort de comptar amb un oient mossegui, vale? Perquè el tema que anem a parlar avui és el coronavirus i a l'estat del coronavirus.
No,
a l'estat espanyol.
Això no parla ningú.
I ho anem a fer amb un oient de Mossega la poma que, a més a més, és metge immunòleg a l'Hospital 12 de octubre a la Comunitat de Madrid.
O sigui que per varia és algú que en sap.
Algú que en sap, sí. No com això. Nosaltres
no us hi acostumeu.
I al que li donem la benvinguda. Es diu Marcos Torquia, que no he dit el nom, eh? Marcos, benvingut a Mossega la poma, maco.
Invitació, em disculpo perquè parlaré en castellà.
Vale, fa molts anys que estàs a Madrid, vas marxar d'aquí de Pitufín, no? I sí. Escolta'm, no, i a més, jo li haig de dir que ell escolta Mossega la poma. Tu vas dir que escoltaves per anar millorant el teu català.
Sí, i em vaig enganxar perquè m'encanta.
A la Comunitat de Madrid no teniu programes tant com els nostres, no? Com aquest de Mossega la poma.
No el conec, almenys. Vale. Jo escuchava TED Talks, que
Tech Talk,
és igual,
home. Sí, bueno, TED Talk ho fan bé.
Nosaltres som
TED Talk amb pantufles, saps? Bueno, doncs Marcos, escolta'm, un plaer tenir-te avui aquí per parlar d'aquest tema. A la segona part tractarem de notícies tecnològiques que ens han cridat l'atenció aquests dies. Començant per una mega vulnerabilitat de seguretat sense pagat possible que afecta els chips d'Intel dels darrers 5 anys.
Un altre cop?
Un altre cop, sí, déu-n'hi-do, eh?
Per sort, el meu MacBook Pro és de fa 6. Sí,
va bé, no està l'última.
No està, exacte. Ah, i atents que avui sortegem noves subscripcions a Wikiloc Premium per un any. I tenim nous mecenes.
Però una cosa, aquesta vulnerabilitat és una vulnerabilitat aquella tipus...
Que te cagues. Que lo flips.
Però què han de fer per tenir-te la màquina?
Ho explico després.
Vale, ho expliques després. M'interessa.
Vale, doncs tot això. I molt més en companyia d'en senyor Miquel Àngel Cabrera.
Hola, muy buenas.
Marc Alier.
Hola.
Raúl Arribas, que vindrà quan pugui, en algun moment.
En Marcos, a l'altra banda de Skype.
Exacte.
Però aquí només som 3 avui, eh? Avui després de la setmana passada, que érem 9 persones.
Hòstia, quina xantada, eh?
Però vam mentir perquè vam dir que no hi hauria cap convidat i...
Avui ha tenim
hagut un... Bueno, però no hi havia cap convidat planificat en el moment.
En el moment, disculpen. És com les mesures que vas prenent quan es va extenent el coronavirus, que vas improvisant a mesura que va passar la...
Hòstia, tu, Itàlia, han tancat la barraca, eh?
I aquí anem a darrere. Doncs això en parlarem, de tot això i molt més, en aquest episodi. Perdoneu, hi ha qui us parla, en Tomàs Manzanares. Deia que tot això i més en parlarem en aquest episodi, el 429.
Cada vegada parlem menys d'Apple i al final la gent es pensarà que Mossega la poma té alguna cosa a veure amb en Tomàs Manzanares.
Claro, jo crec que sí. És que no ho he entès, que jo estic fent una opa hostil des de fa uns anys. Que passa que no me n'ensurto. Doncs això, tot això i més en aquest episodi.
Contra el seu propi podcast.
29, temporada 13 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, Marcos Torquia. Marcos, gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres per la invitació.
Molt bé. Explica'ns una mica què fas tu a l'hospital. Ja he dit que ets metge immunòleg, vale? Però anem a situar-nos una mica quin és el teu dia a dia. Estàs, suposo, no sé si saps urgències...
Jo d'altres estic decepcionat perquè no va amb bata blanca.
No, perquè... Ei, no, flipa-lo, té un refredat i està tancat a casa seva.
Sí. No? Bueno, pues...
Explica.
Sí, yo como inmunólogo básicamente hago la parte de laboratorio de inmunología, de los análisis, luego en la consulta vemos pacientes con inmunodeficiencias primarias, son enfermedades raras y enfermedades autoinmunes raras. Básicamente es lo que hacemos y luego hacemos también investigación, tocamos un poco todos los...
Uy, hasta ya una mica.
Bueno, sí. Corta el vídeo, por favor, así tendremos
sí,
mejor audio.
Sí, tindrem més ample de banda. Ets maco, vull dir que no passa res perquè
sí,
se't pugui
però
veure.
Però en la foto està afaitat i ara aquí està barbut.
Està, barba. No,
està
barba
més
no,
maco la foto
no li queda
de perfil.
Bé. Ara, treu el vídeo.
Treu el vídeo, nosaltres també traiem el vídeo.
Va, espera, un moment.
Molt radiofònic, això.
Sí, això és molt radiofònic, sí, és molt... està traient el vídeo al Marcos. Ara
vale.
A veure,
ja, no?
Ara sí,
ja va
millor,
de blanc,
sí.
Afaitat i tal.
És que a Madrid teniu mancances, Mancances de llits de salut pública i també teniu mancances d'amplada banda. Sí. Bueno, va, bromes a part.
O l'UPC també la tenim, en aquest cas. La Durrom no és sempre ideal.
Deies que estàs en el laboratori d'immunologia, però que també estàs tractant pacients amb immunodepressió.
Sí, bueno, Y también, como soy residente, pues voy haciendo rotaciones por distintos servicios clínicos y he tenido la suerte de estar en el mes de febrero en infecciosas. Y
o sea, ¿dónde está? ¿On había la festa?
Bueno, sí y no, porque el servicio de infecciosas básicamente son interconsultores de pacientes que tienen infecciones bacterianas complicadas con multiresistencias y los de infecciosas se encargan de ajustar el tratamiento antibiótico. Pero bueno, trabajan directamente con los de microbiología y quería decir que a mí de lo que más me ha llamado la atención que en el mes de febrero que he estado ahí, el tema del coronavirus es que ni se trataba de a lo mejor algún chascarrillo en los pasillos. Y ya fue a finales de febrero que ya...
Bueno, es que finals de febrer va ser fa... Perdona, finals de febrer són dues setmanes,
Deien en Raül que el del mobile era fa dues setmanes només i sembla com si...
Bueno, mesos. Ha esclatat tot com de cop, no?
Sí, però hemos estado de observers, mientras veíamos que la que había liado en China, aquí en España estábamos de... Nada, a verlas venir. I nada, no s'ha pillat el toro.
Sí, però igualment és una cosa és Xina, que tu dius, mira, Xina hi ha aquest escenari, és aquest món llunyà estrany, amb aquest estat estrany, amb aquests firewalls, amb aquestes notícies controlades per al govern, però aquí teníem a Itàlia, que d'alguna manera el que estem anant aquí són 10 dies per darrere d'Itàlia, i els dius, coi, però no veus el que està passant a Itàlia, xato?
Sí.
És exactament el mateix escenari, és un país molt semblant.
A Itàlia és molt curiós, explicant una mica el tema de gestió, no només la infecció en si, que pot ser més o menys controlada o descontrolada. El problema és que abans d'ahir, o el diumenge, em sembla, divendres, estan treballant en un pla per, aplicar mesures d'aïllament a les regions afectades.
A
la zona nord. Però què els hi passa? Els hi passa que algú molt, molt poc intel·ligent o molt poc ètic filtra el comunicat a la premsa i salta el divendres al vespre o dissabte al matí dient que tancaran la zona nord. I què fa la gent?
Mamma mia! Fot el camp! Fot el camp!
A expandir el coronavirus pel resta d'Itàlia.
Sí, a tu te diuen, a les eleccions nacionals guanyarà Vox i tothom cap a Perpinyà, no?
Sí.
Si t'avisen abans... És dir...
Bueno, doncs això és el que ha passat i per tant han hagut... Digues, perdona, Marcos.
Sí, que tengo mi familia paterna es italiana y también lo que ha pasado que un poco en Italia es un poco como en España, que la gente del sur va a trabajar al norte y como les han cesado el trabajo, muchos han ido de vacaciones al sur.
O sea que es todavía peor.
Sí, sí, sí. Y cuando vieron, no, y cuando vieron que iban a prohibir el transporte hacia el sur, pues cuando se filtró a la prensa, la gente corriendo hacia el sur. Porque claro, había mucha gente que a lo mejor tenía previsto volver, no sé, estudiantes o lo que sea, pues aprovecharon antes de que cerraran el transporte.
Marcos, abans d'entrar en detalls del que està passant i com s'està gestionant, sí, i tal, anem a centrar-nos una mica per posar una mica de ciència damunt de la taula. Sí. Què és un coronavirus? Vale? Explica-ho tu, que segur que ho expliques millor que nosaltres. Què és un coronavirus?
Bueno, simplificándolo un poco, es un virus respiratorio, digamos que en cierto modo se puede equiparar a la gripe, pero más grave.
La gravetat per què? Perquè s'encomana més, perquè no el tenim tan controlat, per el fet que sigui un corona, és a dir, que té unes particularitats específiques del tipus de virus?
No, la gravetat és principalment per dues causes. Perquè no tenim vacunes i afecta a la gent... Bueno, muchísima gente vulnerable que está protegida frente a la gripe normal. Y luego, en sí, el virus es bastante más grave que la gripe normal. De hecho, de las manifestaciones más frecuentes del coronavirus es una neumonía. Que una neumonía es una infección respiratoria grave que se refleja en una radiografía, es decir, que produce cambios importantes en el pulmón. Una gripe en condiciones normales para nada hace eso. Sí que puede una gripe de sobreinfectarse en una persona con patología pulmonar y da una neumonía por una bacteria, pero una gripe no da neumonía.
Perquè sí, la bacteria, diguéssim, que colonitza el pulmó i ha afectat, diguéssim, sí, per la grip. En aquest, sí, cas no,
per que jo... El coronavirus mateix afecta el pulmó i causa la...
Jo pel que... Sí, perquè arriba
sense necessitat de la bacteria.
Digue'm si és veritat això, sí, que he llegit. És cert que arriba als alveols i per tant mata les cèl·lules al reproduir-se el virus i al sortir de, diguéssim, de la cèl·lula aquesta es mora i està matant, diguéssim, cèl·lules pulmonars dels alveols, és així?
Bueno, como pasa en la mayoría de enfermedades, los virus en sí no matan, sino es el sistema inmune atacando al virus. De hecho, los niños se infectan igual, lo que pasa que su sistema inmune no hace la respuesta que hace como en los adultos de inocular. No hay esa inflamación pulmonar y no tienen clínica.
Ah, vale, es un tema de inflamación, es un tema de respuesta inmune.
Sí.
Vale.
En el caso del coronavirus, realmente no estoy informado de los detalles, pero de forma general suele ser así. La célula se infecta por el virus, entonces el sistema inmune ataca
a la célula
y hay inflamación. Normalmente la mayoría de virus y bacterias, en cierto modo, si no fuera por el sistema inmune, son inocuos. No lo malinterpretéis, pero quien mata realmente es el sistema inmune.
Ja, curiós, una cosa, diguéssim, de caràcter pràctic, en temes d'higiene i de prevenció.
Sí.
Un virus no deixa de ser un ARN, ¿vale? Un ARN que a més se li ajunten unes proteïnes que són les que, entre altres coses, faciliten que aquest ARN entri, aquest virus pugui entrar a les cèl·lules, ¿vale? I lípids. Una cadena de lípids que fa que tot quedi com en tensió, saps? Que quedi tot enganxadet i així el virus, diguéssim...
Una mica de pega.
De pegament que pululi. ¿Vale? Què és el que hi ha millor pel virus? He dit greix, no?
Lípids.
Un greix, no? Què és el que va millor contra el greix?
Cachi 7.
Coño, i el Fairy?
El Fairy,
nene!
Sí, sí. Això és molt
català. El Fairy és bueníssimo. Per tant, si tu rentes les mans amb aigua i una mica de Fairy, a tomar pel cul el virus. Ja està.
Fairy. Sí, bueno, bé.
Explica-ho tu científicament. Sí, digues.
Sí, sí, cuando me habéis preguntado por el virus no he entrado en estos detalles porque me parecían muy técnicos, pero sí que es importante porque el RNA comparado con el DNA es mucho más lábil porque es una cadena única. Entonces el DNA son dos cadenas y es más estable. Y luego, por otro lado, el coronavirus, como muy bien habéis dicho, tiene la envuelta de lípidos. Y eso significa que con jabón, un simple jabón de las manos cualquiera, se lo matas.
No cal que sigui Fairy.
No, bueno, Fairy ja mata, mata muchos virus ya.
I amb KH7,
Dime, cualquier no jabón sí. A priori lo mata.
Però sí, perquè jo tenia entès que no és que el mati, sinó que
l'arrossega.
Que el s'arrossegui bueno, cap al desguat. No.
Sí, bueno,
bueno, el que no passa és que els greixos emulsionen amb el sabó i llavors perden la protecció lípida. I
perdona, què deies, Marcos, perdona?
Sí, que no se puede matar con virus porque no es un ser vivo,
claro.
Realmente.
No, no, només l'arrossegues contra la claveguera i adiós, goodbye, no? Ja està. Vale, això pel que fa a una raó... O sigui que no cal comprar líquids cars ni històries rares. Aigua, sabó i ja va.
És veritat que una manera de desinfectar les coses que on puguin estar, per exemple, jo que sé, un mòbil que una persona doncs, l'hagi tocat, és posar-ho al sol?
Bueno, el virus este es termolábil y el sol con los rayos ultravioleta probablemente los desnaturalice el RNA, pero bueno, yo lo limpiaría con agua y jabón. A ver,
o sea, me estás diciendo que limpie el móvil con agua y jabón, ¿no?
Bueno, no, ya, no la quiero liar.
Un amigo. Bueno, no, es que Apple aquesta setmana, ha agafat i deixat anar un comunicat dient que l'iPhone 11 es pot rentar amb els líquids d'aquests desinfectants.
Una mica d'alcohol de tota la vida.
Una mica d'alcohol.
Sí, però compte perquè hi ha protectors de pantalla o alguns elements de mòbils antics.
Que es poden trencar, agafa un iPhone 6 i fot-lo sota l'aigua.
Pensa que les dilucions d'alcohol de molts líquids d'aquests antibacterians o antigèrmens estan entre un 60 o un 70% a vegades.
I poden actuar com a dissolvents i aquí hi ha moltes coles i coses. O sigui, la cosa és perillosa.
Jo amb alcohol d'aquest de tota la vida.
Bueno,
de fet,
és de 96%.
De fet, es veu que hi ha cases de vodka que han avisat que el seu vodka no està homologat per matar les infeccions.
Làstima, tio, làstima.
Però, escolta, si teniu dubtes en un moment determinat, ai, he tocat alguna cosa, m'he tocat la boca, xupito de vodka, potser ho soluciona.
No crec que això sigui pas científic, bueno. Marcos? Digues.
Y esto que hablando del tema móvil, que me parece importante recalcar de, bueno, en todos los medios todos están diciendo que es muy importante limpiarse las manos, pero yo creo que es igual.
Las manos van al pan y al móvil.
Y el móvil, porque si te limpias la mano y luego tocas el móvil graciento de que llevas una semana sin limpiarlo, pues no ha servido para nada.
¿Una semana? ¿Cómo? O desde que lo compraste, básicamente. ¿Quién limpia el móvil? Un poco la cámara y punto. O sea, no sé.
Bueno, vist una mica la informació, diguéssim, més diguéssim, tècnica de que és el virus, anem a veure com aquests virus s'expandeixen i a mi m'agradaria, abans de parlar de mesures i tal, a l'índex de transmissibilitat, no, d'infecció, per entendre, i a l'índex de mortalitat, perquè aquests valors no són estàtics, es poden anar determinant quan ja ha passat tot un cicle o diversos cicles, aleshores diguéssim que es pots fixar. També és cert que quan aquests cicles van passant, molta més població humana que ara per ara no coneix aquest virus i per tant no està immune perquè no s'ha vist afectada, comença a estar immune i això afecta a la capacitat de transmissió del virus, ¿vale? Però les estadístiques són importants perquè els valors que donen marquen quina política de salut has de seguir, ¿vale? Quines dades hi ha ara damunt de la taula pel que fa a índex d'infecció i a índex de mortalitat?
Va. Bueno, de la tasa de contagiositat se supone que es de 2 entre 2 i 5, más o menos parecido a la gripe, però...
Pots explicar què és la tasa aquesta? Què vol dir entre 2 i 5?
Bueno, no estoy seguro, pero creo que se refiere de media a cuánta una persona, cuántas infecta.
Ah, vale.
Vale. Y una cosa...
Sí, pero eso... Es muy relativo porque depende claro. Mucho de la actitud y de las medidas que tomes. Claro. Por ejemplo, Ortega Smith, pues no sé si lo habéis visto, que está contagiado por coronavirus. Pues,
es que van fer a Madrid una trobada de los de Vox y va a comenzar a donar las mans a mig pabellón.
Ole.
Y se ha contagiado.
I ell està encomanat.
Ara està a casa, no? Fent quarantena.
Claro. La tasa esta de... Bueno, quedaros con que es como...
Estic fent molts esforços per callar-me, perquè de veritat no...
La tasa de contagio és 1,52 Ortega Smith, no?
Ho sento, m'inhabilito, no puc dir res durant un rato perquè només se m'acudeixen barbaritats.
Bueno, aquesta és la tasa de contagi que òbviament varia perquè aquí a darrere hi ha molts altres... factors, no?
Sí. Mm-hmm. Y, bueno, y sí. Lo que preguntabais de la tasa de letalidad, esto también varía, pero la gripe normal estacional es en torno al 0,2%. Y el coronavirus es en torno al 2 al 6%. Esto obviamente depende de...
Estem dient que en aquest cas la grip normal són 2 persones per cada 1.000 infectats i en aquí, sí. I el coronavirus està parlant de 20, de 20 a 60 persones per cada 1.000 infectats.
Sí.
Però en aquest cas, en aquest cas i de veritat m'interessa molt, les dades amb les que s'estan jugant, estan jugant amb les dades de persones que se sap que estan infectades. Que entenc que a la llarga, amb la grip, més o menys podem tenir números molt més acurats i avui en dia, per exemple, l'altre dia deien que hi havia no sé quin estat d'Estats Units, que no hi havia cap infectat, però després van dir, no, és que tampoc tenim cap kit de detecció. Amb la qual cosa em sembla que són dades que amb un marge d'error bestial, aquestes informacions.
Sí. Però bueno, sí que és verdad que los datos más fiables que tenemos son los, bueno, entre comillas, son los de China, de... Y en China, en la zona de Wuhan, sí que han hecho test a todo el mundo. Entonces se sabe...
Sí, però en aquest cas, l'altre dia jo vaig enviar un article a Twitter que explicava, un article no sé si era de Wire o de Bonera, on havien fet una anàlisi estadístic de les dades que estaven sortint de Xina. I ho estaven comparant amb la política de comunicació de les dades de la guerra de Vietnam per part dels americans. És a dir, hi havia un relat polític i es va fer una manipulació estadística perquè les dades que sortien, que donaven els americans sobre el que estava passant a Vietnam, encaixés. Llavors, hi ha un relat polític a Xina i s'ha fet el mateix anàlisi i les dades coincideixen.
Un moment,
i les dades que surten de Xina no encaixen amb cap patró epidemiològic.
Un moment.
Estadísticament, a nivell de model matemàtic. Les dades de Xina són...
Xina pot estar manipulant la informació, però mira, un altre país que sembla que no és tan susceptible de manipular la informació, que no vol dir que sigui perfecta, però no és Xina, que és Corea del Sud.
Itàlia,
per exemple, o Corea del Sud. Que sobre Corea del Sud tenim un avantatge i és que disposen de molts kits de test i s'han fet tests massius a la població.
No, exacte, vale? Però sisplau no fem servir les dades de Xina. Itàlia i Corea del Sud m'agraden. Fem-les servir.
Les dades de Corea del Sud i d'Itàlia també estan entre aquest 2 i el 6?
Bueno, sí, en Itàlia de forma media en torno al 4% de... Pero en Lombardía, que es donde empezó el brote y lleva más tiempo, ya está en torno al 6,5%.
Pero los casos detectados.
Sí, pero en Italia me fío más o menos de los datos porque están haciendo estudios a la gente asintomàtica que ha tenido contacto con coronavirus.
Claro. Per comparar-ho, per tenir una comparació, la gripe espanyola de 1919, quina tassa de contagi tenia? Ho recordes? No era molt elevada, no era més superior del 2, crec jo.
Pienso que parecida a la de una gripe normal. Però solo que era mucho más letal.
Claro,
sí, però un moment també, la grip espanyola, també no hem d'oblidar que ve en un moment determinat on acaba d'haver una guerra mundial bestial, on hi ha una població que està super debilitada, que acaba de passar gana, que acaben de passar malalties és a dir, et trobes amb una població que està molt cardada i a sobre població que s'està movent una mica el que està passant avui
en
dia.
Sí, però no parlo de la tassa de mortalitat que deia ell, òbviament, com que deia el Marcos, que és molt més elevada, sinó parlava del contagi, que això no té...
Però en aquest cas el problema que tenim en el cas de la grip espanyola...
No, me suena que parecido.
Parecido.
Però en el cas de la grip espanyola estàvem en una situació on la població es moria d'una cosa de conill.
Sí. Vale, anem a...
La tassa de...
Sí, parla de la peculiaritat.
De la gripe española, de lo que era preocupante, que afectaba a gente sana y joven. Que el resto de gripes y el coronavirus afecta sobre todo a gente mayor y con patologías. Que es verdad que a lo mejor estaban desnutridos, pero que...
Exacte, és que jo, la meva desnutrició i de problemes superbèsties de...
Anem a parlar una mica de com s'està contenint ja en el cas d'aquí, quins són els nivells d'afectació. Entenc que fa dues setmanes ho parlàveu de passadís, però encara les mesures de l'hospital, com el que tu treballes, el 12 d'octubre, i vamos, hem vist avui les notícies, als hospitals ja hi ha infectats, o sigui, ja hi ha persones de centres hospitalaris que estan, diguéssim, recloses a casa per un tema de quarantena, per un tema de... hi ha algunes infectades, per tant, han tingut contacte i s'estan prenent mesures també perquè aquesta població, que és molt sensible, perquè són els que curen, els que estan malalts, no s'afecti, no?
Però una pregunta, la gent que està en quarantena tancada a casa, que tu et quedes a casa a passar el virus aquest, la grip aquesta xunga, reben halar, reben provisions...
Ningú tenen vigila, tipus de... no, aquesta gent?
Sí, home, hi ha serveis socials, no me
com
jodes.
Com es fa, Marcos?
I la família?
Bueno, va, cabra, si la família que els hi té que portar...
Sí, no, jo, no està previsto eso de...
Tu
no està previst.
Sí, perquè això possiblement sigui una de les coses...
Tu te vas a tu casa i t'apanyes.
Sí,
però... Bueno, per això hi ha el Prime Now.
Un moment.
Bueno, en los protocolos sí que pone que según el... En plan, si la persona, dependiendo del nivel sociocultural, higiénico y esto, de que si no se puede garantizar que haga un aislamiento... decente que se aísle hospitalariamente.
Una pregunta global, ¿vale? ¿Tú crees que un sistema sanitari que s'entén que és modern, com és el d'espanyol en general, eh?
Bueno, l'esperança de vida més alta del món o la segona?
Sí, però jo no estic parlant d'això, jo estic parlant del sistema hospitalari,
no, però,
del sistema sanitari.
Tu no tens l'esperança de vida més alta del món o la segona més alta del món sense un bon sistema sanitari.
Sí, però una cosa és la mitjana, diguéssim, de la salut, i l'altra és estar preparat per un brot, ¿vale? Són coses diferents.
No, però igualment ha d'haver-hi un bon sistema sanitari subjacent.
I perquè... és que ho hem parlat abans fora d'antena, i l'antena que no tenim perquè anem per cable de fibra òptica, però bueno...
És la metàfora.
Però...
aquí dalt del Tibidabo, amb una antena que hem enganxat...
Ell treballa amb un metge, és immunòleg, i per tant sap perfectament si hi ha o no hi ha. Estem o estàvem preparats per tenir un... per donar resposta sanitària global i pública a un problema d'aquestes característiques?
Para nada.
Toma.
Bueno, avui sortia una notícia, no sé...
Moment, però explica
per què... Todo improvisación, tardía, de... Bueno, y cuando me habéis presentado me habéis dicho que era experto del tema de... y me gustaría aclarar que en esta situación no hay expertos. De...
No, porque ya ens hem donat
en compte. Plan, cada uno sabe de su parcela.
Ya,
el microbiólogo
normal.
Sabe del virus en el laboratorio, el epidemiólogo no sabe de... Bueno, principalmente se dedica... a salud poblacional, obesidad, saber estadísticas y esto, pero no suele tratar...
Marcos.
Sí.
Marcos, has llegit una notícia que deia que a la Comunitat de Madrid en els darrers 10 anys ha augmentat la població, no sé si és mig milió de persones o un quart de milió de persones, i en canvi el personal dedicat a servei de sanitat ha baixat com a 3.000 persones. Això
no, era 3.000 llits menys.
O 3.000 llits menys, o que hi ha hagut com un engreixement de la població a la que serviu i una disminució important de recursos.
Yo no he escuchado eso, ¿eh? De hecho, en los últimos años han construido algunos hospitales nuevos en la periferia.
No, pero... Por eso pregunto, porque hay molt de fake news y molt de...
Pero sí que puede ser, probablemente sí que no se haya ajustado en plan el personal médico al aumento de la población.
Però la vostra percepció com a treballadors del sistema sanitari és que hi ha una inversió continuada i que la cosa està creixent i que esteu cuidats o com, per exemple, com el sistema universitari,
no.
Que ens estem cagant amb tot.
No, para nada. Por ejemplo, en mi hospital de hace 2 años fuimos los residentes de huelga porque las urgencias eran salvajes. Siendo hospital de referencia del sur de Madrid y con la población más complicada de Madrid, teníamos solamente 2 adjuntos en las urgencias. Los residentes de tercer año hacían el rol de adjuntos. Hacíamos guardias 25 horas y sin dormir. Era una locura en Madrid ahora se van a gastar millonadas y millonadas en reconstruir los hospitales, en concreto La Paz y el 12 de octubre, pero no es el problema de la sanidad en plan que las instalaciones sean modernas o no, el problema es la falta de personal.
Bueno, aquesta és la sensació que parles quan parles pràcticament qualsevol branca de l'administració pública, des de la universitat fins a la sanitat, a l'educació, et trobes i al final és dir, i això és la política d'austeritat que tenim aquí a Europa, que és al final una manca de reinversió pública, i al final aquí traurem les conseqüències. Que és de dir, com que no hi ha una inversió, perquè hem de... La política aquesta de l'austeritat de la Merkel.
Vale, una pregunta.
Doncs aquí la tenim, disfruten.
Digues, Marcos. Para.
Perdona, en Madrid sí que se está invirtiendo mucho dinero, pero yo creo que en cosas no útiles, como en las instalaciones, que no es el problema número uno.
No, el personal el es el problema número uno. La gente, ya, la calificación pasa, de la gente y el instrumental que
¿qué pasa? Que si vas a un hospital y el veus nou y maco y molt bonic, pues sembla com si s'hagi fet una inversió.
Que bonic, exacte. Sí. Perquè són els pantanos que es puguin inaugurar.
No, o sigui, sector públic, la despesa més important del sector públic és en personal. Jo que he treballat molts anys en hospitals, clar, la despesa número 1 no és... Fins i tot en medicina es pot gastar molt, i en aparell mèdic i
però,
clínic...
Però si tu ets un polític, et gastes 10 milions d'euros en muntar un hospital, l'inaugures, però en canvi contractar 1.000 persones és molt més car i s'ha de pagar cada
any. És que tot va en cadena, perquè un país que el salari mínim no és el que ha de ser... Vale? Perquè és molt més baix que el que hauria
que
de ser.
Tot
i que l'han pujat, però és molt més per sota, la gent, i que a més hi ha molts més problemes associats de lo que és el tipus de carrera, com enfoques una carrera, amb temes de medicina, etc. Molta gent acaba la carrera, es treu la titulació i diu, toma, pel cul, me'n vaig a UK, me'n vaig a molts altres llocs,
on
tinc més estabilitat.
Però sobretot el tema aquest de l'austeritat és un mal model, sí, perquè al final... Tot el benefici aquest de l'empresa privada i els mercats i tot això funciona si hi ha una infraestructura per sota, i aquesta infraestructura és pública.
Però si l'empresa privada sostén per metges que estan molts dies a la pública,
exacte,
i que després fan hores a la privada perquè,
exacte,
no hi ha prou personal.
Exacte.
En tot cas, una cosa és, diguéssim, preparar-se des d'un punt de vista més a llarg termini, amb recursos, personal i tal, i l'altre és tenir protocols efectius que siguin provats, que estiguin estudiats i practicats i que es puguis posar en marxa quan hi ha un problema com el del coronavirus. ¿Vale? I això tampoc crec que ha sigut així, no, Marcos?
No havien. De hecho, tardaron mucho en publicar un protocolo y el protocolo que publicaron era una vergüenza porque decía que solamente se consideraba sospechoso a las personas con clínica y que hubieran estado en contacto con enfermos de Wuhan.
Per tant, diguéssim que estaves miope,
sí,
perquè només veies una part del problema.
Sí. Sí, y bueno, y luego también de los médicos totalmente desprotegidos, porque decía que solo había que usar la mascarilla si, bueno, imagina, eres médico de familia, te viene un paciente, te estornuda en la cara 3 o 4 veces y te cuenta que viene de China y que ha estado en contacto con uno con coronavirus. Entonces,
gracias, buenos días,
momento,
¿no?
Una mica mal educat, sí, no? També, estornudar-te davant.
Bueno, jo crec que en medicina veus de tot, eh? Hòstia,
bueno, y en ese momento en el que ya tienes sospecha de coronavirus, le pones la mascarilla a él y te la pones a ti. Ya. Pero claro, ya...
Estás impactado.
Ya.
Desde un punto de... O sea, el virus ya ha hecho el agosto, sí, ¿entiendes?
Sí, sí. Y han estado insistiendo mucho en el tema de limpiarse las manos, que es importante, pero si te tosen, limpiarte las manos no te protege, te protege la mascarilla. Uh-huh. El problema es que no nos hemos quedado sin mascarillas. Ya en enero los chinos...
¿Quins collons?
Sí. En enero los chinos arrasaron con las mascarillas en las farmacias porque vieron el percal de China. Y luego...
Los
chinos d'aquí han...
Sí,
molts
sí,
han tancat. Si us fixeu, molts bazares d'aquests chinos han tancat molts. I posa per vacances.
Sí. Clar.
No sé si ho he fixat, però a tota Espanya, eh?
No, o sigui, però això que dius és molt bo. O sigui, que els xinesos que vivien aquí, sí, sí, a l'estat espanyol,
van arrasar...
Sabent notícies molt més properes i molt més urgents que nosaltres, per les famílies, van dir, hòstia, esto se pone grave...
I se'n van a les farmàcies.
Van a les farmàcies i van acabar amb les mascaretes. Qué bueno, esto.
I jo me puse un calcetín.
Y luego en los hospitales, ya más tardíamente, el personal y los familiares han robado las mascarillas. y a las, mentes pensantes de los gerentes, que eso era algo predecible, no se les ocurrió guardar con antelación las mascarillas.
A la caixa forta, perquè en aquest moment era un bé preciat com els euros de per
bueno,
pagar la
banda. Bueno, a Amazon els preus de les mascarilles van pujar una barbaritat.
Sí, sí.
I...
sí, sí.
Vale, una més coses. Tu que tens potser més... Una altra pregunta, perdona, de context.
Sí.
Hi han prou kits per fer test? Se n'estan fent suficients o no?
No, bueno, kits creo que creo que sí, pero no se estaban haciendo los suficientes hasta hoy.
Pero un kit d'aquests que és una pistola que et posen al costat del coll, això
no, això és per vendre la temperatura. No? Jo estic kits perquè tu agafis una mostra i determinis que és Covid-19, o sigui que és aquest el virus, no?
Sí.
Dius que n'hi havien però no se n'estaven fent prou.
I com funcionen aquests kits tècnicament?
És una PCR de...
Detectes la proteína, ¿no?
Bueno, del RNA. Es un primer de una secuencia de RNA que se une al RNA del virus solamente si está y con la RNA polimerasa se amplifica. Y si hay amplificaciones que tienes el virus y si no hay amplificación no tienes el virus.
Que hi ha un color, es veu un color...
Una marca, ¿no? Bueno, diguéssim que hi ha el mateix... Sí, se ve que
el RNA amplificado o no, y es fiable el test.
¿Y que sea contra la saliva, contra...?
Se recomienda que sea de muestra de faringe, pero que si no sale, que si sale negativo, que se coja de sangre, sino de lavado bronquial alveolar. Y luego también dicen que si sale el test sale positivo, seguro que estás infectado. Pero si sale negativo, puede ser que sea un falso negativo y hay que repetirlo.
O sea, falso negativo, falso positivo no hay.
Sí. Pero perdona, no te he escuchado, Mac.
Que falso positivo no existe en este caso, siempre es falso negativo.
No, falsos negativos sí hay.
Clar, perquè com detectes el RNA... Vale, què deies?
No, dic, Marcos, llavors això que fan ara els aeroports i fins i tot el gimnàs del Tomàs...
Però em deixen la temperatura.
Em deixen la temperatura,
només, però això és
una tonteria, no?
No és una tonteria, perquè los virus en general te infectas, se van reproduciendo...
Sí.
Aumenta la carga viral y a medida que aumenta la carga viral aumenta la clínica. Però
jo puc estar infectat de coronavirus sense que m'augmenti la temperatura? Un temps?
Sí.
No?
Sí.
Jo puc tenir, no sé, la grip?
Sí, perquè és que l'increment de temperatura és una reacció del teu cos, depèn de com el teu cos reacciona.
Vale.
El que passa que quan tens més temperatura se suposa que tens més càrrega viral i quan en principi pots contaminar més. No?
Vale.
És així?
Sí, sí, justo. Cuando estás con fiebre se supone que es cuando eres más contagioso.
Okay. De fet, entenc que l'increment de temperatura, la febre, és una estratègia que té el cos perquè certs virus moren a certa temperatura.
Sí.
No.
No?
No? Va, doncs explica'm-ho, bueno, sisplau.
Sí, esto es una...
un mito.
Como un mito. Porque
¿En serio?
Sí, porque el incremento de la temperatura realmente es para... Bueno, a mayor temperatura más rápido ocurren las reacciones, entonces para que el sistema inmune trabaje más rápido, las células se dividan más rápido y reaccione más rápido. Porque en el momento que hay una infección, los linfocitos específicos de ese virus, que a lo mejor hay 5, pues se tienen que multiplicar massivament hasta conseguir millones. Entonces
para que s'accel el metabolisme
ràpido, falta temperatura alta.
Llavors, quan tenim febre, llavors l'hem de deixar, no hem de prendre res perquè ens la tregui.
Depèn de la febre, perquè hi ha febres que aleshores comencen...
De debate, porque claro. La fiebre te hace sufrir, depende, ¿no?, del grado, también se supone que ayuda. Pero normalmente se trata la fiebre y al final se termina la infecció normalment.
Però en qualsevol cas, si és la febre, el que fas és estimular el creixement dels glòbuls blancs específics que aniran contra la infecció, no per augmentar la temperatura perquè tingui algun efecte màgic.
No, de hecho, en el caso de las bacterias, les passa un poco igual que a los linfocitos, ¿no? Que a mayor temperatura crecen más rápido.
Només cal que facis pa, el fots al forn una mica calentó, fermenta de puta mare. I si fot fred, no fermenten.
Sí, sí, sí. Sí, y bueno, y la nevera es justo lo contrario.
Exacto.
¿No? Temperatura baja para que se reproduzcan lento.
Uh-huh. Vale, una ja per acabar, eh? I entenent que tu no tens una bola màgica ni ets una persona que estàs, que tens cap responsabilitat de res, només que estàs allà al peu del canó, eh? Què penses que passarà en breu, vale? I com penses que això es pot arribar a contenir, si és que s'arriba a contenir, que se suposa que sí, no?
Bueno, en Madrid mi impresión es que la situación va a ser grave, no tanto por los jóvenes, sino por los mayores. Madrid es un polvorín. Dicen que hay 1,000 infectados, pero yo estimo que la cantidad de infectados reales puede ser 5 veces más, por lo menos. Y aún más después de Ortega Smith y la manifestación. 5
vegades
más,
como mínimo. Bueno, sí, i a més aquesta gent no ho sabrà i estarà encampant amunt i avall reinfectant.
Sí. Y bueno, depende un poco, ¿no?, de las medidas que se tomen, porque si nos ponemos serios y limitamos los viajes, hacemos aislamiento y esto, pues se puede mitigar.
Però no s'estan prenent aquestes mesures.
Sí,
bueno, avui hem començat, demà...
No, però si haguéssim de dir, no, escolta, es paren els AVEs, es para la...
Sí. No, a veure, un moment.
Las están tomando a mica, medias. Mica, el miércoles cierran los colegios.
Vale, sí, però...
Sí, però bueno, son muy suaves estas medidas.
Demasiado
lo que tarde, sí que ¿no? pienso de que con el verano probablemente se frene mucho el problema.
Amb la calor.
Sí. Porque los virus respiratorios con el frío se transmiten mucho más.
Pero ¿por qué es transmiten más pel fred? Porque estem més tancats els humans.
Bueno, esa es una de las teorías. Luego también se supone que el epitelio la mucosa de la faringe con el aire frío funciona peor y produce menos interferón, que es una situación antivirus, como que el virus prolifera más. Y luego también el virus en el exterior a temperaturas altas sobrevive menos tiempo. Uh-huh. Entonces, y es una de las cosas que le comentaba a Tomás, de que yo pensaba que en Corea del Sur hacía calor y que el tema de la temperatura no influye mucho.
Corea del Sur,
pero en Corea del Sur acabo de mirar el tiempo y hacen 4 grados.
Sí, se han frío de narices.
Sí. Sí. Y nada, y en
bueno,
India...
El que passa també és que també hi ha aire condicionat per tot arreu.
Sí.
A la Índia, perdona, què?
Sí, que a la Índia parece ser que no está afectando mucho bueno, que no están contando nada. Y probablemente, yo creo que es por el tema de que hace buen tiempo, pero también podría ser que si no, ojos que no ven, corazón que no siente.
Tú deies que la Índia es un polvorí, pitjor que la Xina, perquè jo penso que tenen menys possibilitats de que el govern controli la situació.
No, la Índia és impossible, és un descontrol, o sigui, hi ha gent per tot arreu, i movent-se sense cap...
Podria ser que el coronavirus ara tingués una onada, però que continuessin tenint... O sigui, encara no tindrem vacuna i arribi una segona onada de coronavirus.
Això és el que va passar amb el SARS, no? Que va venir l'estiu i va acabar.
Estoy especulando, pero probablemente de cuando empiece el buen tiempo, de como que se frene bastante
al hemisferio norte.
Y sí, pasa al hemisferio sur, pero el hemisferio sur está bastante, donde hace frío, está bastante despoblado. Y luego en octubre y esto vuelva, pero espero y confío que ahí ya tengamos vacunas, de que
yo lo que he sentido es que las vacunas 2 años. Perdona, jo el que he sentit és que vacunes com a mínim 1 any i mig, 2 anys amb el procés normal de l'elaboració de vacunes.
Sí, no estoy seguro, pero creo que con la gripe aviar lo sacaron bastante más rápido, pero bueno.
Sí, pero amb la gripe aviar van treure una vacuna que en realitat no era per la gripe aviar.
Sí,
ja,
sí, sí, sí.
I van guanyar molts diners venir aquesta vacuna.
Sí.
Què hi ha de ser?
Tema de les vacunes, soy un poco escéptico porque... Los virus van mutando, que es muy difícil de...
Però en canvi, de la grip normal, cada any, a les noves cepes, tenim la vacuna.
Tens normal. La vacuna de l'any passat, o de fa 2 anys, no?
Sí, de la gripe. O sea, hacen las vacunas cogiendo los virus de los años anteriores y haciendo... Te dicen un poco de cómo va a ser. Hay años que la vacuna sirve y hay otros años que no sirve para nada.
Pero això et permet, diguéssim, que gestionar l'aixeta, ¿vale? O sigui, controlar el grifo. ¿Vale? Dues coses. Sí. De tractaments que ja hi ha damunt de la taula, a veure si són certs o no són certs. Els antivirals clàssics funcionen contra el coronavirus?
Bueno, de... el de la gripe normal, de ese creo que no.
El Tamiflu no, aquest, no
De, el que está, he visto el protocolo de, y en España están usando lopinavir, que es un antiviral de, que se usa para el VIH. Más interferón.
Pero aquests son antirretrovirals. ¿Funcionan contra un virus, con un coronavirus, no contra un retrovirus, como es el virus de la sida?
El lopinavir no sé el mecanismo de acción, pero es el que están usando, así que entiendo que algo funciona.
Vale. Bueno, això vol dir que s'ha provat. Sí, hi ha alguna cosa més?
O que estic confiant en l'efecte placebo.
Sí, utilitzant, bueno, també el interferón, que el interferón és esa citoquina que digo que produce la mucosa de la nasofaringe y que disminuye con
el riesgo de contagio.
Vale. Sí. Okay. Y luego también hay la hidroxicloroquina, que es un fármaco que se usa para las enfermedades reumáticas autoinmunes y que antiguamente se usaba para la malaria.
Curiós. Vale, i per tant, tu estàs veient que com a mínim a la Comunitat de Madrid i suposo que a altres llocs de l'Estat, en breu podria acabar la cosa, diguéssim, prohibint el transport públic, que la gent es mogués, que la gent quedés a casa i hi hagués una reclusió domiciliària.
La hidroxicloroquina no seria no és la quinina?
No.
Perquè si no tothom és gintònics.
Sí, sí, sí. No, però no, la quinina...
Bueno, jo proposo, la gent que ho intenti. Vosaltres proveu. Cada dia un gintònic com a prevenció del coronavirus.
El que era bona proposta
del Ludo era... I si no funciona...
El que sí que va ser bona proposta era allò de saludar amb el cul.
Sí, un cop de cul.
Si ho haguéssim fet abans...
En l'Ortega Smith, tothom un cop de cul. Jo crec que en el cas de l'Ortega Smith, un clatallot. Tothom que el vegi, un ostion.
Digues, Marcos.
La hidroxicloroquina es un derivado de la quinina.
Es un derivado. Pues sí. A por el gin tonic, ¿no?
Gin tonic.
Pero la cantidad de quinina que té la ginebra es... La tònica, perdón. Sí. Es mínim.
Doncs
és
molts gin tònics.
Que et deixa sordo, havia sentit.
Sí, sí, també.
Sí, també. Però te n'has de prendre molts.
Sí, sí. I a més queda sordo i amb el fet de destrossar.
Si tu estàs a la disco fotent-te un gin tònic, et queda sordo com una campana.
Bueno, a veure, ja tancant el capítol del coronavirus. Això que et preguntava, tu penses que pot arribar a la Comunitat de Madrid a una situació de recluïment domiciliari global de la població?
Yo creo que sí, porque en plan, si nos comparamos con Italia, que es la situación en la que están, yo creo que en breves vamos a superar por mucho a Italia. Porque
acabem
Italia,
de superar a França, fa dos minuts, que m'ho acabo de veure.
Bueno, es que está en bé, Madrid es una locura, porque... En Italia, más o menos, desde el momento cero se pusieron un poco paranoicos, aislaron algunos pueblos, la gente usaba mascarillas, no salía de casa. En Madrid llevamos un tiempo que el coronavirus está circulando, nos lo hemos tomado a cachondeo.
Es una gripe, ¿no? En plan
limpiaros
Trump.
La mano, no pasa nada, no hay nada que preocuparse, o sea, no seamos alarmistas. Y bueno, va a petar Madrid. Bueno, no quiero ser alarmista, pero yo creo que vamos a superar en poco tiempo, en 7-10 días, a Italia.
El que pasa es que Madrid està superconnectat amb tot Espanya, només cal mirar, amb la qual de Madrid peta cap a tot arreu.
Com no parin el transport,
I com, aturin les escoles i la gent se'n vagi cap al poble, doncs ja ho tindràs tot.
Un tema per acabar, un tema addicional, tal com estàs preveient pugui derivar la situació en aquest sentit, tu creus que estan 2-3 setmanes la gent tancada a casa es podria arribar a contenir la propagació del virus?
Sí, però tampoc hace falta que sea un aislamiento total, que basta con que la gente que pueda hacer teletrabajo se quede en su casa, que los que tengan puestos de trabajo prescindibles temporalmente se queden en su casa, de que
eliminar al màxim aquest tipus de, sí, de contacte. Sí. Si redueixes el grau de contacte, el número aquest d'escampament que dèiem abans, el vas baixant i tot es controla una mica més.
Sí.
Però els senyors que reparteixen d'Amazon que segueixin fent la feina, eh?
Però això ho fan a la Xina. Que...
I que els globos i tots aquests que... A pencar, sí, sí, si no...
A la Xina ja ho fan. Reparteixen els menjars tot i que la gent està a casa. Vale, acabem, Marcos. Dues coses. El Marcos Torquia fa moltes coses, vale? Entre elles tu tens un projecte d'aplicació, no sé si ja és existent o està encara en projecte. Pots explicar-nos de què va aquesta app?
Sí, bueno, de momento estoy empezando con una guía de autoanticuerpos y enfermedades autoinmunes y lo estoy relacionando todo, con anticuerpos con enfermedades autoinmunes y signos y síntomas, y que puedas ir seleccionando signos y síntomas que tenga el paciente, y como lo estoy relacionando todo, te aplica un filtro y te haría el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, un paciente con miastenia, bueno, con debilidad ocular y debilidad muscular, seleccionas esas dos cosas y te dice automáticamente qué enfermedad podría ser y qué anticuerpos lo podría ocasionar. Es algo muy simple, pero que no existía. Y bueno, eso lo quiero usar como trampolín al proyecto guay que quiero hacer, que sería más o menos aprovechar el mismo formato, pero hacer una guía de todos los elementos del sistema inmune. Es una tontería, pero... bueno, no sé si os suena algo de, en plan, los CDs, el CD4, el CD8, de...
Sí, això té a veure amb... Bueno, això es va fer famós amb el tema dels tractaments contra l'VIH, no?
Sí, bueno, las proteínas del sistema inmune más o menos son como matrículas, ¿no? Hay muchas con números de cada día se están descubriendo muchísimas y están todas relacionadas entre sí. Y ahora con el tema de la biotecnología se pueden hacer anticuerpos, de fármacos, digamos, que permitan inactivar o activar las distintas dianas. Y el futuro de la medicina, bueno, en el tema de enfermedades autoinmunes, tratábamos antiguamente a todos con corticoides, ¿no? Digamos que eran como inmunosupresores de destrucción masiva. Y afectan a todo el sistema inmune, y ahora tenemos dianas selectivos, pero no tenemos ninguna plataforma donde poder consultar esto, que estas proteínas raras que no sean la Wikipedia o artículos, no sé qué. Entonces yo pretendo unificar todo y enlazarlo todo.
Amb una base de dades que estigui actualitzada, està molt bé.
Està molt bé.
I si aquests senyors, penseu que amb aquesta feina, amb l'aplicació i tot, no en té prou, fa més coses.
Té canalla?
No sé si té canalla. Tens crios? No, tens canalla. Però,
això ho explica,
mira,
tot, tio.
No, pues mira, ara t'ho dic jo, que pues encara té una feina que dona bastant de treball. S'ha dedicat a promoure a la ciutat de Madrid, sembla que és només a nivell de ciutat.
Mossega la poma.
A part de mossega la poma.
Això mereix.
Que, i al loro, perquè Madrid és una ciutat molt anti el que diré jo ara, promoure el carril bici a Madrid.
El carril bici.
Sí.
Ja no dic, està la contaminació?
Que, per cert, amb els anys Madrid ha canviat. Jo, des de fa uns anys, jo vaig sovint per temes de feina i cada cop he anat veient més bicicletes i més motos. Que Madrid és una ciutat que no hi ha motos.
Ara cada vegada en veus,
pues ara se'n veuen més bicicletes i més motos. Què has fet amb això dels carrils bici per la Gran Via i per altres sitios? Què has fet?
Bueno, antes de llegar a Madrid, porque yo antes estaba en Córdoba, cuando fui a visitar hospitales me quedé horrorizado porque en Madrid no había nada de bicis, y lo que habían eran, en algunas calles, se habían pintado el logo de una bici y eso lo consideraban una ciclovía.
Bueno, aquí
a Barcelona també ho tenim, això.
Aquí és la Meridiana, al nord de la Meridiana.
Sí.
Encara estem així,
també,
eh?
També hi ha algun lloc.
Van pintar un carril...
Bueno, però Barcelona ha avançat moltíssim.
Sí, bueno, però van pintar un carril, ¿vale? Van posar containers al mig del carril.
Però allò tens bicicross, tio. Bici trial, per fer trial, t'enfiles allà.
Bueno, total, que tu volies carrils segregats, entenc, no?
Sí. Bueno, i vaig fer... Hice la campanya en 2016 y con esta campanya Manuela Carmena se apoyó para hacer algún 13 kilómetros de carriles bici de Santa Engracia, de, bueno, de algunos, de porque había mucha oposición, ellos lo tenían pensado, pero había mucha oposición de gente de Madrid que no quiere los carriles bici, no sé por qué.
De, porque ellos no van en bici. Claro.
Sí.
Ellos no, van en Mercedes.
Sí.
Y aparcan en doble fila.
Yo no sé, triple fila.
Incluso algunos ciclistas... descerebrados tampoco los quieren.
Una cosa amb el tema dels carrils bici, en general, perquè els que hem viatjat molt, sobretot a Holanda o a Dinamarca, a llocs on no, hi ha al nord, el carril bici, malgrat no portis bicicleta, aconsegueix un efecte en les ciutats on s'implanta bé, perquè això de pintar un carril a terra no vol dir implantar un carril bici, on s'implanta bé, que vol dir que s'agreguen el trànsit de vehicles, del trànsit de transport públic, del trànsit de vianants i dels de ciclistes, on es fa bé, es genera una reducció significativa del trànsit i dels incidents, ¿vale? Però clar, s'ha de fer bé, no pintar-lo en el suelo.
Sí. Bueno, sí. Y lo de los carriles bici, digo dos cosas más y ya termino.
Vale.
De que yo creo que es muy importante, de no solo por las bicis, sino en el futuro por los patinetes, porque yo creo que van a tener mucho más uso porque son más cómodos.
Sí, es que això de pedalar a la gent no li agrada. Això de pedalar no està bé.
Bueno, y luego también la bici, si vives en un quinto piso y el ascensor es pequeño y
també,
eso, pues...
Ei, lo guai, aquells ascensors, posar la bici dreta i aquells balconets petitets ficant les bicis allà lligades i això fa ciutat.
Jo vaig optar pel patinet per això mateix, perquè no volia pujar la bici fins al pis.
Marcos,
sí, la última cosa que quería decir es autofelicitarme a mí y a mis compañeros, porque hace poco conseguimos algo histórico de conseguimos que todos los grupos políticos de Madrid
incluido el Ortega Smith también.
Sí, bueno, de hecho los que nos más apoyan, bueno, no.
Yo no sé si estaría contento que me apoyes a aquest, pero bueno, me recolzés, bueno, perdona, pero sí.
El proyecto de carril bici castellana lo presentaron conjuntamente por petición nuestra de Vox y PSOE. Y habíamos pactado que más Madrid lo iba a apoyar.
Igual es que los caballos pueden ir pel carril bici.
Armados, no, con armadura. No eso, pueden ir a las bicicletas, los patinetes y los caballos con armadura.
Ah, no, disfrazados del Cid campeador.
Bueno, paréntesis. Pero bueno, en qualsevol cas, va ser una lluita que heu guanyat, amb independència de quins partits polítics us hagin recolzat. Doncs, escolta'm, Marcos, moltes gràcies per estar més d'una hora, perquè ara ha estat més d'una hora, pobra, no?
55 minuts.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
I gràcies per tenir oients tan interessants. No,
i a més, coses que ens pensàvem i que ens les pugui corregir.
No, i a més, el Marcos ens ha passat contactes de persones que estan ara fent temes de recerca en medicina, vale? En diferents àmbits, alguns que relacionats amb temes de tecnologia, que més a futur hi contactarem i anirem portant el programa. Si seguim aquí no se'ns emporta un coronavirus.
No, el farem amb remot i ja està.
Marcos, una abraçada, maco. Molts records a Madrid.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.
Cuidad, fins ara.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Val. Encara som aquí, temps per la comunitat. Vaig una mica ràpid. Dues coses ràpides. Primera.
De veritat, m'he tingut que aguantar molt, per dir coses de l'Ortega Smith, perquè és que...
Mira, jo, amb el temps que em faig gran,
No, jo, anem acumulant joventut.
Sí, amb el, no, anem com
a Ludo sempre tot des del punt
això
de vista
positiu.
Això li
dius al meu turmell, que ara recent de quan va ser l'accident de cotxe fa més de 25 anys. Vale?
Acumulem joventut.
I m'ho dius quan acabo una partida de pàdel, que jugo amb un nano de 20 anys, que és el meu compi, i ell es posa el xandall i vamos, com si, igual, com si no hagués començat. I jo vaig allà arrossegant-me per anar a buscar la dessuadora.
Però has jugat el partit de pàdel.
Com un home. Hora,
com un home de veritat. Com un programador de C, home.
Home,
clar que sí.
Hora i dos quarts. A veure, ràpid.
Ei, doncs jo jugo a dobles ara. Ja tinc una, hi ha una, amb, mira, una nena de, amb una nena de 20 anys.
Jugo aquest diumenge. Vaig tenir una partida amb l'Armando, que és un company del club de pàdel, que ens hem trobat fent diferents partides. Aquest senyor ve del món del tennis, vale? Ha jugat tennis molts anys, sap jugar molt bé a tennis.
Sí, és un esport de veritat.
Un esport,
no?
De veritat d'homes, com el C++.
Domes, exacte, no com el pàdel, la gespa artificial.
Pues, té 81 anys.
Clar que sí, un home de veritat. Aquí, pim, pam.
Increïble. Clar, no el facis córrer a buscar la pilota si fas una dejada.
No, ells es queden, posen quadre, agafen un punt en el mig de la pista, s'hi carden allà dintre.
Però el pàdel té una gràcia que si no estàs en una edat per córrer fins a arribar a l'altre extrem de la pista per poder contestar una deixada.
Fas córrer els altres.
Una, fas córrer els altres i tens una visió del joc que només l'experiència te la dona. Vale? Com els programadors de C++. Vale. Molt ràpid. El loro. Nou mecenes a Mossega la Poma! Àlex Murtra, besitos.
Patonets,
si no vols, perquè ara estem en temps de coronavirus.
Aquest senyor és company
de
Càrcida,
no? Cops de cul.
Sí, és igual, però és un nou mecenes, no li podem dir...
Està molt bé.
Vale, besitos.
Gràcies.
Sí, moltes gràcies. Que a més, ho ha dit en el... Perquè estic posant bots anti-spam en el canal de Telegram.
Ara entenc que estic aquí.
Aviam, una cosa. Jo tinc una petició als administradors del canal de Telegram de Mossega la Poma.
Em podeu deixar entrar?
A mi, m'han fet fora. O sigui, m'han fet fora per alguna
cosa. Jo et buscaré l'usuari i et convidaré, ¿vale? Però t'ha d'arribar la invitació, que t'ho vaig enviar i no.
Però aviam, si hi ha algun mossegui que també li ha passat, que ho digui. Però que no ho digui per Telegram, perquè no pot.
No.
Perquè fas clic en el link i et diu este grup està privat.
Sí,
et
pot trobar tu si et té en contactes i aleshores a partir d'aquí et pot...
O que ens enviï un correu. Però a mi, de cop i volta, em va desaparèixer el grup de Telegram.
Pot enviar un correu a... Telegram o problemes telegram @mossegalapoma.cat. Parlant de correus, ara sí que us donaré un correu perquè pugueu entrar en el sorteig. Atenció, de 3 subscripcions premium per un any a Wikiloc. On
molt
pots
bé.
Baixar a les rutes on the go, on pots compartir les rutes on the go, on graves amb super accuracy les teves rutes per la muntanya, en bicicleta, caminant,
jo tinc
fent
un veí que va en bicicleta i cada 2 per 3 m'arriben un mail. El teu veí que viu a prop teu ha fotut un... guarda totes les rutes, i ara dius que fot el mateix, però me'l donen a enviar.
L'aplicació Made in Girona, vale?
Que va rebre un premi d'Apple.
Per què? Per la seva aplicació específica per Apple Watch. Una de les millors aplicacions esportives transportades al món de l'Apple.
Toma ja.
Que guai.
D'Apple en el Watch OS.
Això és l'hòstia.
I això és mèrit d'en Jordi Ramot i de tot el seu equip de Wikiloc. Gràcies a ell sortegem 3 subscripcions gratuïtes per un any a subscripció premium i només heu de fer una cosa molt senzilla. Escriure un correu electrònic a wikiloc@mossegalapoma.cat. Ho heu de fer aquesta setmana. Heu d'indicar que voleu participar. Tu no.
La teva dona sí.
Indicant que voleu participar a la subscripció Wikiloc Premium per un any. I dimarts vinent, programa 430, donarem els guanyadors.
Guai.
I els meus fills ho poden fer?
Amb el correu del seu pare.
Amb el correu de la teva mare. Ai, de la seva mare.
I la meva mama.
Una participació... que això no ho ha respectat tothom, perquè en l'altre sorteig que vam fer va escriure una noia, li va fer escriure al seu nòvio que diu, jo no faig el meu Wikiloc, diu, pues tu escriu, capullo,
sí,
ja està.
Perquè al final donen un codi
que
et permet redimir i ja està, tu.
Vale, doncs acabem aquí la comunitat, anem corrents per les notícies, que hi ha dues que vull que les comenti també en Ludo.
Vale.
Hem parlat d'aquesta notícia de la vulnerabilitat dels chips d'Intel venuts en els darrers 5 anys, sí, en els últims 5 anys.
Jo la vaig veure,
excepte,
però no
perdó,
sé.
Excepte l'Ice Point de desena generació.
Hi ha un superguai que no...
Vale, no es pot arreglar. Què és aquesta vulnerabilitat? Resideix en el firmware hardcode, de la ROM de CSMA d'Intel. Què vol dir CSMA? Vol dir CoverGet Security and Management Engine, que és un microcontrolador separat de la gestió de seguretat de la CPU principal. Vale? És aquí on està el problema. I com és un chip, i és un chip de hardware, i és un chip de ROM, o cremes una nova ROM, o allò no es pot substituir. Per tant, no hi ha update via software. Per tant, Telecom és com patates.
Bueno, com l'altre que hi va haver.
Sí. Això ho publica The Hackers News, que és un lloc que està bé que hi entreu per veure el tema de les vulnerabilitats.
Sí, però el que no sé és per fer els atacs, on has d'executar el codi per accedir a això?
Es veu que això et dona una capa de seguretat quan crees
has de tenir accés físic a la màquina.
Sí, has de tenir accés físic a la màquina, sí. Crec que sí.
O sigui, hòstia, estic pensant jo què sé. O sigui, vol dir que potser...
Bueno, no estic segur, si només us pot servir.
La pregunta clau és, si passa això, tu estàs a Amazon executant un Kubernetes i intentes atacar?
No ho sé, però en qualsevol cas, si la màquina virtual d'Amazon té un chip Intel, tu tens un problema.
No. Si és una màquina virtual, tu no tens accés al hardware i es pot xapar.
Això no està clar. Depèn de l'hipervisor.
Si tu tens una màquina virtual, no tens accés al hardware directe i es pot parxejar qualsevol cosa. Entenc que és quan tu estàs accedint al hardware. Si és virtual, hi ha una separació i entremig pots lligar les capes que vulguis. És a dir, tu pots implementar una màquina virtual amb uns barrufets que és amb una pissarra.
Sí, perquè les instruccions que crides no són exactes. Sí, és cert.
Llavors, si hi ha virtualització, no pots atacar en una cosa virtualitzada. Però si tu tens alguna cosa que executi codi contra el hardware de veritat, aquí has llepat. Va, o sigui, segurament el Kubernetes ho deu tindre bloquejat.
Podria ser.
No, perquè si no és un festival, és
bueno,
un batut a la merda.
És un...
Els contenidors.
És un clúster d'orquestració de contenidors que corre dins de màquines virtuals. O sigui, que tens diverses capes d'aïllament per sobre.
Perquè si no s'acaba el món,
S'acaba el món demà mateix.
Demà? No ens esperem
entre
a que l'Ortega Smith tiri més coronavirus.
I el coronavirus de l'Ortega Smith ja s'acaba.
De tots els polítics del món que podien agafar el coronavirus i escampar-lo donant-li la mà i fer petons a nens,
n'hi ha uns quants,
li ha de caure aquell senyor de la gomina. Deu ser per el greix aquell que porta el cabell.
Clar.
El greix aquell que es fot el cabell.
Que tots els virus allà enganxats.
A més, és aquell el rínxol que se li fot a darrere el clatell.
Lipido contra lipido.
Aquest és terrible, Sí.
Quan veus una persona que té aquell rínxol cap endarrere, dius...
Hòstia, sembla o a l'Ortega Smith o de l'Ibex 35, no?
O de l'Ibex 35, a la dreta, giscant com a mínim.
Que
hauríeu de mirar la cara que tenen aquests dos.
Tu saps tots els lípidos del coronavirus ahí enganxados. Escolta, abans que marxis, Google, segons NBC News, Google va fer seguiment del passeig d'un ciclista i això el va convertir en sospitós d'un delicte.
No. Google...
Què va passar?
Sí, aquí, a veure, hi havia un senyor que anava en bicicleta. A més, un senyor grassonet, o sigui...
Pobre, a veure, els senyors grassonets també tenen dret a anar en bicicleta per baixar.
Però clar, quan...
Elèctrica no, per això?
No, has de dir, perquè tu et penses un senyor en bicicleta, penses un senyor així amb unes malles d'aquestes del Decathlon, marcant paquet, amb allò, amb les... No. Un senyor així...
Senyors que escolteu Mossega la Poma, que sapigueu que si esteu grassonets, no marqueu paquet.
Nosaltres... No.
Les dues coses no són compatibles.
Però per això van amb bici.
O marques paquet o estàs grassonet, perquè si estàs grassonet, què et passa? Tens panxa. I què passa a la panxa? Que cau. I què tapa quan cau? Los huevecitos.
A no ser que tinguis un B de Déu de paquet.
Encara que tinguis un B de Déu de paquet, s'enfonsa cap a dintre i los huevos suben por dentro.
Però tu a la dutxa què mires, Marc?
Què?
A la dutxa del gimnàs què mires?
Jo no em dutxo al gimnàs, perquè...
Per principis.
Bueno, doncs jo em dutxo i miro coses.
Peus plans i tal.
Què mires tu al gimnàs quan et dutxes?
Jo miro els paquets.
Els paquets. Vas comparant notes,
i normalment surto bastant content.
Surt content.
Vols dir... Digo, hola, me llamo Miguel Ángel y salgo ganando, ¿no?
Però tu què portes? El peu de rei anellat? Dius, a veure com faig... Bueno, doncs...
Oye, mira,
no, més,
visto,
no,
lo
no
visto, més, visto lo visto, si quieres jugar conmigo a badminton te dejo.
Hola, ¿te gusta? ¿Te gustan las películas de gladiadores del espacio?
Vale. No, va. Acabem aquest tema.
Bueno, a veure, o sigui, més o menys, més que la idea és mentalment, us en recordeu dels anuncis aquell de hola, sóc un PC, sóc un Mac?
Hòstia, doncs, com volaven aquells, eh?
Doncs el tio...
PC estava gordet.
Hola, soy un Mac. Y yo un PC. ¿Preparado para empezar? En realidad no, tengo bastante que hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Yo haré una película doméstica o una página web, probaré mi cámara interna de serie, puedo hacerlo nada más salir de la caja. ¿Y tú? Bueno, primero tengo que descargarme esos nuevos drivers, después tendré que borrar el software de prueba de disco duro, luego tengo que leer unos cuantos manuales... ¿Sabes? Parece que tienes mucho que hacer antes de poder hacer cualquier cosa, así que voy a empezar porque vengo con muchas ganas. Avísame cuando estés listo. El caso es que el resto de mí está en otras cajas, así que te veré luego.
Doncs el tio que és el PC s'assembla molt en el noi, en el senyor que anava en bicicleta.
Bueno.
Llavors es veu que hi havia una iaia que li van agafar i li van fotre les joies.
Ah, amigo.
Vale? I llavors la iaia va agafar i va trucar a la policia. Però més, en plan de dir, m'han robat les joies...
Pel carrer.
Aquesta, no, a casa.
Ah.
Aquesta setmana algú m'ha robat les joies. No sabien ni l'hora del crim. Ni l'hora, més o
ni
menys aproximadament.
El dia.
És dir, si és aquesta setmana... em falten les joies. I, ha sigut la jove que te les ha fotut el Nadal passat, però no.
O el normal és que la iaia les hagués deixat en un altre lloc i no se'n recordés.
Exacte, no se'n recordés. Bueno, la iaia va denunciar que li faltaven joies. Mm. Vale? Mm. I llavors aquestes joies li faltaven a la iaia i com que la policia no tenia ni puta idea per on començar, va dir, mira, saps què farem? Anirem i demanarem que muntin el que en diuen un geofence. Fan unes peticions a Google perquè tota la gent que ha passat per allà els hi tracin la ruta. I és el que aquest senyor passava per allà en bicicleta.
Que passin per allà habitualment, que hagin passat.
Que hagin passat en un temps. La policia va arbitràriament decidir un període, va marcar el període a Google, i Google va dir, i aquest senyor que ha passat per aquí, en bicicleta.
I van perfilar la gent i tot.
I, el perfil era... no van buscar la persona, sinó que van mirar el recorregut.
Un moment, però això és una mica raro o estrany, perquè normalment... A veure, una
aquí
cosa... Si tu ets policia... Si, imagina que tu ets
no,
la policia.
No, mira, un moment,
però tu ets policia. S'ha fet un crim, vale? Hi ha un crim. Aleshores, fruit de la teva investigació...
Ara és el senyor tocant el piano, dic, tocant la màquina d'escriure,
sí,
i el piano tocant...
El Carles Costas diu el de crims, no? Que diu que deia l'altre dia a Twitter.
A Crime She Wrote.
Quan surt aquest senyor a TV3, em m'acollono viu, i té raó. Mm. Doncs, a veure, tu tens un sospitós. Quan tu tens un sospitós i pots demostrar que és un sospitós, te'n vas al jutge i el jutge diu...
Senyor Google.
El jutge diu senyor Google o senyor Movistar.
No, però no estem parlant de Sant Vicenç dels Horts, estem parlant d'Estats Units.
De Massachusetts.
De Massachusetts. Vale. Estem parlant de Massachusetts, exacte. Llavors, el que passa és...
Bueno, Ohio vale, Massachusetts vale, no vale a North Carolina.
North Carolina del Nord,
no. No, perquè allà voten raro. Està el Sinnerbof.
Deixa'm acabar que tinc que tirar la bomba de fum. Bueno. Llavors, el tio aquest, el que va de, la PASMA, va demanar no persones, sinó que van demanar perfils GPS, rutes GPS, perquè llavors aquest senyor estava
anònimes.
Una... Clar, aquest senyor tenia...
Home, claro, anònimes, de mi puta casa en Estados Unidos, en Massachusetts, que no és el quinto piso de no sé què, hasta mi trabajo, que trabajo en Intel.
Super anónimo.
Exacte. No, però és més. Llavors, es veu que aquest senyor tenia una aplicació d'aquestes, tipus d'Apple Watch o d'això, en el que...
No era Apple Watch, tenia Android.
Tenia un Android.
Perquè l'Apple Maps a l'Apple Watch no n'hi és.
Bueno, tenia alguna cosa així fotuda.
No és por nada.
Algo d'Android, no?
No. Va. Bueno, doncs llavors van dir, ui, esta ruta és sospechosa. I llavors van dir, Google, queremos información de quién es este señor de esta ruta. I llavors Google els hi va donar les dades. I llavors el tio aquest es veu que per... el van agafar i el van ficar com a sospitós. I el tio s'ha tingut que agafar i pagar $2,000 en despeses legals per poder agafar i demostrar que ell no ha sigut.
Pues mira, si s'hagués gastat 1.000 en un iPhone no li hagués passat tot això.
Toma ya. I con càmera, con tres càmeres de vídeo d'iPhone 11 Pro.
Aquí ja, pasca, ja ho tenim. Doncs ara ja sí que tiro la bomba de fum i, bueno, si veieu a l'Ortega Smith, no li deu la mà, doneu-li un clatellot.
Anem cap a les...
Així no us encomanarà res.
I el rèmol, el rínxol aquest, també.
Per mi que es pentinen amb llard de porc.
Anem cap a les propostes.
Així l'olor no canvia.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Si podem, i la risa no s'emporta. En Ciner Bof ens parla d'una pel·lícula que ve a col·lació del tema d'avui, que es diu Contagion. És una pel·lícula del 2011 horrible.
Contagion.
Del 2011, on la Gwyneth
Paltrow... Ho ha proposat en un bon moment,
Diu, pringa aviat, tot un plus. També ens parla d'una cançó, una cançó de Dire Straits, que es diu Industrial Disease, que també va en relació.
Diu que oportuno,
va, eh? Va perfecte ara que tenim el coronavirus sorgint de les zones industrials. O no. Vale. Jo us porto un recurs que ens va comentar l'Òscar en el canal de Telegram, en el grup a Telegram.
Però és que jo no m'he enterat de res d'això, com que n'hi soc.
Ara ho revisem, abans de marxar ho revisem, que no pot ser això. Són Shelly, són uns commutadors Wi-Fi open source.
Ah, sí?
Sí. Són unes
hardware open source?
Sí, és un hardware. Són unes plaquetes que tu poses dins de l'endoll. Vale? Si no és d'una fàbrica, no has de comprar un endoll nou, sinó és una plaqueta que tu poses dintre, es fiquen dins de les caixes de connexions, i serveixen sobretot perquè tu puguis gestionar remotament tant llums com, per exemple, persianes. Que allò de campus,
La persiana. Ara estava pensant en el router.
Clar, és que si ho fas comprant a l'aparell és supercar, i aquests d'això valen 20 pavos. Vale? No necessiten cap hub, directament es comuniquen amb... I disposa de pròpia, són compatibles amb Alexa i Google Home.
Però no Home.
Crec que HomeKit té un altre preu més elevat.
Segur.
Vale, doncs
no m'estranya.
Us posarem també un vídeo al YouTube perquè veieu com funciona, i a l'enllaç a afiliats...
Sobretot.
Vale, i acabo amb les propostes d'aquesta setmana, que són poques però intenses, i us parlo d'una cosa que possiblement no passi, que és una conferència a l'amic Marc Morera, que havia estat aquí a Mossega la Poma.
Ah, sí?
Sí, perquè ha estat sempre vinculat en temes de Symfony, de PHP, és un nano que ha promogut molt aquest framework i continua. Doncs ara ha estat treballant fa temps amb el PHP concurrent, vale? Que és un tipus de PHP.
No tinc ni idea de PHP.
Vale, doncs això és un framework de PHP que va sobre React, PHP i Symfony. Vale? Bueno, frameworks de PHP para los locos del desarrollo. I això,
el Moodle està fet en PHP.
Doncs hi ha una conferència prevista sobre això a Barcelona els dies 26 i 27 de març, que possiblement no es faci. Però, en tot cas, us poso un enllaç, perquè si no es farà, es farà més endavant, i el Marc, molt maco, molt amable, està aquí al darrere.
El que possiblement tampoc es faci és la WWDC.
El Google I.O. ja s'ha suspès. I la WWDC...
Es farà més streaming, diuen.
Jo crec que es farà una sessió inaugural...
Privada.
Igual hi ha alguns pocs periodistes on es
privada
farà
la keynote. Físicament.
Sí, la keynote es farà. Vale? I ells sortiran a l'escenari com si tinguessin públic. Posaran com
muñequitos
i posaran la risa enlatada. I els aplausos.
Sí, perquè...
Amazing.
Sobretot.
Sí. I ja està. I no, s'han suspès un munt de... De fet, era una notícia que no ens dona temps avui de comentar, però hi ha un munt de coses que... d'esdeveniments. Mira, llegeixo alguns que jo tenia apuntats que no es faran. A veure on està això... mira, l'Adobe Summit, l'F8 de Facebook, que no s'ha fet, el Google I.O. O sigui, són moltes d'aquestes conferències clàssiques que no s'arribaran a fer. I si vols,
de fet, aquest mes teníem havíem de tenir una keynote.
Una mini keynote sobre els iPads.
O potser el que faran, una nota de premsa.
Hi ha un rumor que està sortint ara aquests dies, o rumor, més que rumor, són articles que està publicant 9to5Mac, que han pogut començar a destripar el codi d'iOS 14.
Que jo això encara no entenc d'on collons l'han tret.
Jo tampoc.
Perquè no hi ha cap beta.
No hi ha beta, però hi ha senyors que treballen dins d'Apple i algú els hi pot haver passat, o algunes empreses que poden estar desenvolupant alguna cosa, no ho sé.
En tot cas, un ratolí a l'iPad.
No, un trackpad.
Un trackpad.
Un trackpad. Un teclat amb trackpad per iPad. Prou. Vale,
és un poc estranya, però...
Un poc estranya, sí, però això estaria dintre de les notícies
De les que no havíem de comentar,
perquè no es donava temps. No sé si vols... Jo tinc moltes notícies. De fet, portem ara tant notícies de fa dos programes i en tenim com unes 30, vale?
Culló.
Mira, parlant d'Apple, ja que estem en temes d'Apple, doncs acabo de dir les coses que...
Les altres les podem treure, però la d'Apple... Les d'Apple
no,
sí.
Perquè a més ara anem cap a la... Ara d'aquí res entrarem en el tema de les propostes... Ai, de les truquis. Vàries coses que vull dir d'Apple. Les Apple Stores estan quedant sense stock.
Hòstia.
De diversos productes.
És horrible, això,
que és aquest tema d'existències, la carència d'existències és de forma temporal, però en principi, si tu ara demanes un segons quins articles, entre ells
no
els iPhones 11, no n'hi ha... No
hi ha, quan hi ha va, els més cars,
quan vaig escriure
no?
la notícia, que va ser la setmana passada, no hi havia existències fins a finals de març.
Diria que les fàbriques de Foxconn i això estaven començant a retornar a posar en marxa la producció. Mm-hmm. Perquè havíem de treure també uns AirPods Pro Lite i alguna coseta més a finals de març, o sigui que ja veurem.
Vale, i el que dèiem abans... Els
hi cauran les ventes d'una manera increïble. Sí,
a tothom, perquè
a tothom, sí.
No només a Apple. El que sí que és cert és que el llançament de productes es demoraran, es posposaran.
Poder faran la presentació i...
No. Jo crec que si tenen problemes de la fabricació i a sobre no poden crear esdeveniments públics, és molt probable que certes coses les moguin un any. Tenen més temps per acabar-les de polir.
Mira, així no faran tantes cagades, veus?
Mira, això amb el tema de software pot anar bé. Vale, i no és directament Apple, però sí que té a veure la marca Oppo.
Hòstia! És que és impressionant, això.
És brutal, tio. Com se puede comparar...
Quins collons!
Però és que tot, o sigui, tot. La interfície, o sigui, increïble. Això són primeres imatges... Que no sé si és un fake, perquè això va sortir a Twitter. Eren les primeres imatges vistes d'un anunci a Twitter de la presentació oficial d'aquest smartwatch, aquest rellotge, que es va fer el divendres 6 de març, vale? I que veient aquell aparell, aquell watch de la marca Oppo, era un calc increïble, idèntic a l'Apple Watch. Vale?
Sí, sí.
Brutal. Vale, doncs anem cap a truquis.
Ok.
Vinga.
Bueno, com que sé que esteu cansats, els truquis d'avui són molt ràpids i, a més, un és molt clàssic. Que em sembla que no l'havia dit fins ara i jo el faig servir bastant.
Aquest que diràs ara és molt pràctic i molt bo.
Sí, el primer és per Mac, i és que els usuaris de Windows esteu acostumats a tenir una barra com si fos la de les URLs del browser. Bueno, ara fa temps que no faig servir Windows.
En el
no sé
Finder
si...
això també és possible. A les propietats del Finder, a sota t'apareix la direcció amb les subcarpetes, la URL de l'objecte.
Sí, el que passa que el dolent que té...
Bueno, però no pots copiar-ho.
Exacte.
Aquí, vale.
Llavors, una de les maneres que tenim per veure la ruta de l'arxiu és això que deia el Tomàs, que és anar a les preferències del Finder i activar... ara no me'n recordo com es diu, però...
No, crec que ni és a preferències. Això va ser visualització.
Ah, no, és a Command J, sí. Opcions de visualització.
Opcions de visualització, i a sota sí. Li pots dir que t'aparegui la ruta de l'arxiu o la carpeta que faci servir.
A la carpeta on estàs ara. I una manera també de veure aquesta ruta és apretant la tecla Command i fent un clic al nom de la finestra del
Finder. Jo crec que no només ho veus, sinó que ho copies en el portapapers, no? Fas command click?
Amb el command click, si ara no estic equivocat, no, l'únic
no
que fas és que t'obre la ruta on
a
hagis fet
Finder,
clic.
A un Finder, sí, on sí, on hagis fet clic. Vale.
Vale, aquest és un dels que tenia avui. I l'altre és un molt simple, que també existeix, em sembla, des d'iOS 3 o així, que és...
iOS o macOS?
La que diré ara és d'iOS.
iOS, vale. Uh-huh.
Que és fer scroll ràpid, és a dir, per exemple, estem a les preferències de settings d'iOS.
I vas fent així amb el dit.
I vas fent scroll cap a baix. O estàs mirant no sé quines fotos, o estàs al mail i estàs a un mail que està molt a sota i has fet molt scroll. I vols tornar a dalt. Doncs et pots tornar a mico fent scroll amb el dit, que ho he vist més d'un cop, cap amunt, ràpid, 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 per anar fins a dalt de tot. Però hi ha un truc molt fàcil, que és tocar la barra d'estat és on antigament hi havia l'hora, bueno, actualment també hi és, fer un tap amb el dit, on hi ha l'hora.
Deixar el dit posat.
No, fer un tap amb el dit, amb els iPhones nous que teniu el notch aquest, no sé, no ho he provat com...
Ah,
com...
sí, mira, mira, per exemple, notifica... Ups.
Per exemple, si te'n vas al mail o...
No,
o al Safari,
a la pantalla de parada, amb notificacions. Uh-huh. Ups, que m'ha vist. A la parada, amb la pantalla aturada...
Sí.
Ara, és que ja he passat les...
Ah, sí, no, ah, val, que estaves amb les notificacions.
Les notificacions, si fas un clic... Si faig un tap aquí...
Veus? Exacte, puja. Per exemple. Pues a totes les vistes, fins i tot d'aplicacions que no siguin d'Apple i que estiguin ben integrades amb el sistema, que tinguin una view d'ítems, de llista, doncs si toqueu a la part de dalt, en el cas dels mòbils amb notch, pues és on està l'hora, doncs fa un scroll cap amunt molt ràpid. Vale, això en el Mac també funciona, per exemple, a l'aplicació de mail, si no recordo mal. Fas un clic amb el ratolí a la barra d'estat,
a la barra superior.
A la barra, sí, superior.
No del Mac, sinó de
no
l'aplicació.
No del Mac, sinó del mail, i fa un scroll ràpid cap amunt. Vale? Molt bé. I ara això m'ha recordat que des de iOS 13, ja que estem parlant de scroll, podem agafar la barreta d'escroll aquesta que surt a la dreta, per exemple, quan estem en Safari, i amb el dit, òbviament amb el dit, o fins i tot, per exemple, ara estic aquí amb les notes, doncs pots fer un tap a la barra de la dreta de l'escroll, que et diu a quina part estàs de la pàgina, i pots fer també scroll cap amunt i cap a baix com si es tractés del Mac, és a dir, com si fos un ordinador d'escriptori. Bueno, és una cosa que està bé, la van posar a iOS 13 i
això
en un moment
dir.
Donat... Exacte, no, però ara... ara... Veus que ara
fas un scroll ràpid.
Fas un scroll ràpid com si poguessis agafar la barreta aquesta.
Sí, com si amb el punter del mouse pugessis
o
baixessis de forma ràpida.
Exacte, però ho fas
amb el dit. Sí, perquè si no puja molt a poc, però en canvi si prems i quan es fa una miqueta més gruixuda, la barreta.
La barreta. És marrano.
Ara no em surt la barreta perquè m'invoca el teclat. Ah, vale, exacte.
Has de fer una mica d'escroll amb el dit.
Fas una miqueta d'escroll perquè es faci una miqueta gran i aleshores
i
baixes i puges molt ràpidament.
Molt. Pues, bueno, és una cosa que han tardat 10 anys a posar-la, però bienvenida sea.
I que si estigués aquí el Raúl Arribas diria, això ja feia anys que estava en Windows i en Android, i tenia segur que té tota la raó.
Sí, però Windows com no té tablet?
Que a mi m'importa la mierda perquè no m'agrada l'Android, però és igual.
Bueno, és un truc que està bé. Han tardat molt a posar-lo, però bueno. Igual que el dels pens a l'iPad, que també entre 10 anys. Bueno.
Molt bé, macos, avui sí que s'ha allargat la cosa. Tallem aquí, us deixem fins la setmana vinent. Gràcies a tots per escoltar-nos. Gràcies al Marcos Torquia per haver-nos fet companyia avui. Està un programa llarg i espero que interessant. Com sempre, sisplau, a part de fer-vos mecenes i altres coses que podeu
sobretot
fer...
Sobretot fer-vos.
I comprar coses en afiliats d'Amazon, de Mossega la Poma. Sobretot els dies que tenim convidats, ens agrada molt que ens dongueu el feedback. Podeu fer per correu a feedback@mossegalapoma.cat o en el grup de Telegram.
Si no us han fotut fora.
Si no us han fotut fora. I ara tenim un chatbot per eliminar... has de fer un captchat. Has de fer un captcha.
Ah, sí?
Perquè si no, no t'entres. Vinga, fins la setmana vinent.
Vinga, adéu.